Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dijous, 18 de gener del 2024. La notícia d'entrada és que avui fa més caloreta. Bé, més caloreta també és un dia, eh?
Sí.
Però vaja, que tenim 10 graus, Aniol Puigverd, molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
10 graus, per exemple, a la ciutat d'Olot, temperatures en positiu en general a totes les comarques gironines, valors que, gràcies al vent de Garbí i de Ponent, estan fent incrementar els termòmetres. Com ho tenim ara mateix, això?
Doncs ens llevem avui amb 0 graus a Vall de Núria, 5 graus ja positius a l'Àsia, a Ribes de Freser, 5 també a Molló, 6 graus a Ripoll, 7 a Camprodon, 10 graus a Olot i a Figueres, 11 graus a Santa Pau, 12 a Vic i a Roses, 13 graus a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 14 graus a Castellfollit de la Roca, 15 a Mieres i 16 graus a Banyoles, Anglès i Girona.
I algú dirà, home, exagereu una mica. Sí, segurament no podem sortir amb banyador o amb tanga,
no, al cafè, no podem, oi? Això encara no crec que no.
Perquè segurament ens constiparem, però sí que és veritat que avui no us heu d'abrigar tant. I atenció, perquè de cara a la setmana que ve tindrem temperatures de finals de primavera. Tots els detalls els té en Dani Ramírez. Dani, quan vulguis.
Aquesta setmana ja vam anunciar dilluns que faria un dia de cada, un dia de núvols i plugims, un dia de sol. Avui toca sol, ahir va plovisquejar poquet, cap a Osona, Garrotxa, un litre, dos litres per metre quadrat, just mullar el terra, 4-5 litres a la Cerdanya i ni gota cap a la Costa Brava i l'Empordà. Doncs bé, situació que avui vindrà marcada pel sol i aquesta temperatura alta, amb vent de sud-oest, amb estones de ponent. Hem tingut una matinada suau, no ha fet gens de fred, no ha glaçat enlloc, ni tan sols a les valls del Pirineu. Per exemple, Puigcerdà ha tingut una mínima de 5 graus positius, 6 a Gombrèn, 9 a Olost, al Lluçanès, 10 a Olot. Aquestes són les més fredes, que són altíssimes, evidentment molt positives. Però és que hi ha hagut mínimes de 16 graus a Girona, de 17 graus a Calonge, i de matinada hi ha hagut un moment en què la temperatura ha pujat a 18,5 a la Bisbal d'Empordà. Bé, amb aquest sol i aquest vent de ponent, que arriba a superar en punts de la Selva, la Garrotxa, la zona de Bracons, els 80-90 km per hora, doncs la temperatura es pot disparar avui cap als 20-22 graus cap a la costa i prelitoral, i entre 15 i 18 a totes les comarques interiors. Per tant, un dia anormalment primaveral. Bé, canvia el temps aquest divendres, dia marcat pels núvols. Cap a migdia pot començar a plovisquejar, ens arriba una borrasca, preferentment passat al migdia, tarda i vespre, però també cap a les 7-8 del vespre ja s'acabaria la pluja. Pluja, plugims, d'anar fent, una bona notícia a l'interior, aquí poden recollir més de 5 litres o 10 per metre quadrat, Osona, Lluçanès, també cap a la Selva, Montseny, i destaquem que cap a la Costa Brava, i especialment l'Alt Empordà i Cap de Creus, molt poca pluja, 4 gotes a just mullar el terra. També preveiem al voltant de 5-8 litres per metre quadrat, a veure si cauen per aquí la Garrotxa, i puntualment el Ripollès i la Cerdanya entre 10 i 20 litres per metre quadrat. Començarà a baixar la temperatura ràpidament a la tarda i la cota de neu, que inicialment estarà a 1.800 metres, baixarà cap als 1.000 metres i fins i tot al vespre cap als 700 metres, però ja després s'acabaria aquesta pluja i aquesta neu. I, per tant, el fred serà viu demà al vespre, no pas gaire al matí. Dissabte, diumenge, amb sol, fred matiner dissabte, amb glaçades a l'interior, però diumenge comença a pujar la temperatura i l'ambient primaveral ens acompanyarà amb més de 23-24 graus de dilluns a dimecres 20.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
L'Agència Catalana de l'Aigua multa l'Ajuntament d'Argelaguer amb 2.800 euros per excés de consum d'aigua per habitant.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
També ha rebut una multa de 800 euros per malbaratament dels aqüífers. Ho ha explicat l'alcalde del municipi, Guillem Ballàs, i estava especialment molest per aquesta sanció que sí o sí hauran de pagar.
Tenim la sensació que, primera, la Generalitat en aquest sentit no ens ajuda com a poble. Segona, que es fan les normes des de grans ciutats que consumeixen, no, la carn de les granges que es fa en els pobles, no, o consumeixen els productes que generen fora de les ciutats, però en canvi el consum d'aigua de fer, no, de generar tot aquest menjar o de generar tots aquests béns el consum s'imputa en els municipis petits. No?
Nou servei de transport públic a demanda al Ripollès. Es tracta del servei de bus que unirà Ogassa amb Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. Els usuaris disposaran de 3 serveis diaris en cada sentit i per utilitzar-lo hauran de fer una reserva amb 15 minuts d'antelació com a molt i a través d'una aplicació mòbil. L'Albert Solà és l'alcalde d'Ogassa.
Els petits tenim moltes mancances, seria tema farmàcies, el CAP, si has d'anar al banc. Tots aquests serveis hi ha molta gent gran que ja no té vehicle propi i és una manera de facilitar que puguin anar als altres municipis a obtenir aquests serveis. I d'una altra manera era també per donar una línia de la gent que vol fer turisme i ens vol visitar aquí el poble d'Ogassa que tingui una manera per arribar-hi sostenible.
El Consell Comarcal del Ripollès podrà actuar de forma directa per reforçar el transport públic en ocasions puntuals.
L'ENS ha rebut l'encàrrec per part del Departament de Territori que ha de permetre millorar serveis com el bus nocturn de les festes o l'escolar. Precisament el ple va debatre sobre el transport escolar i les seves limitacions.
L'Amadeu Rossell és el president de l'ENS.
És una comarca gran, és una comarca dispersa i llavors doncs, poder adequar doncs, que la gent tingui oportunitats de moure's, doncs, a vegades doncs, són per coses doncs, més diguéssim, dels nanos, doncs, per anar a la piscina, més lúdiques o més escolars, però també doncs, hi ha coses doncs, de gent doncs, que està allunyada de les poblacions importants, ha d'anar al metge, ha d'anar a Can de Bano, aleshores poder donar suport en aquests pobles petits per fomentar també l'arrelament que la gent doncs, pugui viure en aquests pobles amb una comoditat i amb una, doncs, amb una tranquil·litat de que quan necessita un servei, d'anar a una farmàcia, el que sigui, doncs pugui tenir un transport per poder anar i no dependre d'altra gent, doncs pensem que és molt important.
L'Ajuntament d'Olot espera rebre aquest mes de gener el vistiplau d'Urbanisme i de la Generalitat per modificar el planejament urbanístic i executar la nova promoció d'habitatges al barri de Sant Cristòfor.
És un dels objectius de la regidoria d'Urbanisme per aquest 2024. També destaca el desenvolupament de la zona del Serrat, al barri del Morrot, on s'hi volen fer 320 habitatges.
Escoltem a Jordi Güell, és el titular d'Urbanisme.
La modificació de planejament que es va haver de fer per poder fer aquesta promoció d'habitatge, que la farem conjuntament l'Incasol i l'Ajuntament d'Olot, des d'un punt de vista urbanístic. Això a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona aprovarà aquest mes de gener aquesta modificació de planejament. Després caldrà el vistiplau de la Generalitat, però és un pur tràmit. La qual cosa ja ha desencallat des d'un punt de vista urbanístic aquesta promoció d'habitatge d'aproximadament 90 habitatges.
Sant Ferriol és un municipi cada vegada més atractiu per anar-hi a viure, ho diu el seu alcalde Albert Fàbrega, que es mostra optimista amb el tema de l'habitatge. Diu que hi ha una gran quantitat de masies enrunades que es poden rehabilitar.
És una zona doncs, bueno, que hi ha bon clima, estan aïllats però en pocs minuts o en poca estona doncs, tenen molts serveis, hi ha a la costa a prop, hi ha la muntanya i ens hem trobat que hi ha masies que ja estaven en runes, que quedaven res, quatre pedres, que estaven pels cims de les muntanyes, doncs que en pocs anys hi ha molt de moviment, no?, de demanda d'aquestes finques que s'estan venent i amb ganes de, doncs, de rehabilitar-les, restaurar-les, i això bueno, doncs és molt bo pel municipi perquè ens donaran vida. No?
L'equip de govern de Sant Joan de les Abadesses comença l'any arreglant diversos carrers del municipi. D'una banda, s'han renovat les zones de la Vila Vella i per altra, s'està actuant també al barri de l'Estació.
Doncs sí, concretament al carrer Taga. Més endavant també es volen remodelar les escales del carrer Ferrocarril, al barri del Roser.
En Ramon Roquer és l'alcalde.
Teníem un col·lector molt antic encara de Tutxana que tenia moltes pèrdues, per tant teníem veïns per sota d'aquest carrer que patien filtracions, humitats. Nosaltres entenem, bàsicament, degut al mal estat d'aquest col·lector, el que farem és posar-lo nou i també aprofitarem doncs, també per passar aigua i per millorar algun dels serveis, sobretot municipals. Sí que és veritat que quedarà una segona fase, que seria que seria millorar el paviment.
Altres temes que també us explicarem en el transcurs del nostre informatiu d'avui. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles dedicarà bona part de les subvencions que rebi aquest any a eixugar deute.
Actualment el consistori té un dèficit de més d'un milió d'euros, fet que limita els projectes que es podran desenvolupar en el municipi.
Ripoll tanca la Salou del Graells. El consistori alega motius de seguretat i no sap quan es tornarà a reobrir. També us ho explicarem. A Olot, tres acusats s'enfronten a penes de fins a 12 anys de presó per assaltar un prostíbul la matinada del 26 de gener del 22 i intentar violar una dona.
El judici judici s'havia de fer aquest dimecres a la secció quarta de l'Audiència de Girona, però s'ha suspès per incompareixença de la víctima i perquè la Fiscalia vol que declari de manera presencial.
I també abordarem el tema del suïcidi a les presons. Per què? Doncs perquè han reconegut una recent graduada de periodisme olotina per al seu treball de final de grau. Es tracta d'un vídeo que serveix en aquest moment d'eina per a presos i per professionals que treballen a la presó de Quatre Camins. Ens passejarem per l'escola de campaners que està sent tot un èxit i també us explicarem quina és l'última hora de l'agressió de Maià. Un jugador del Maià agredeix l'àrbitre en un partit de quarta catalana.
L'incident va passar aquest cap de setmana en el duel contra el segon equip de les preses. Els fets ja han sigut denunciats als Mossos d'Esquadra.
I l'europeu femení d'hoquei patins celebrat aquest desembre a Olot genera un impacte econòmic de més de 200.000 euros a la ciutat.
Són dades de la Reial Federació Espanyola de Patinatge que ha destacat els 5.000 assistents que va reunir l'esdeveniment.
L'hoquei Olot tanca la primera volta a Manlleu.
Aquest dissabte els olotins volen sumar una victòria que els podria allunyar més del descens.
I Vall de Núria organitza aquest dissabte una de les activitats més esperades de l'any.
Doncs sí, és la nit del Papu, on els esquiadors i esquiadores podran gaudir d'algunes pistes durant el vespre, una activitat especial que acaba amb l'habitual baixada de torxes.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
L'Agència Catalana de l'Aigua multa l'Ajuntament d'Argelaguer 2.800 euros per excés de consum d'aigua per habitant. També ha rebut una multa de 800 euros més per malbaratament dels aqüífers.
Ho ha explicat l'alcalde del municipi, Guillem Ballàs, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Critica durament el criteri que segueix l'Agència Catalana de l'Aigua, ja que no separa el gran consum que genera la indústria del poble respecte al domèstic. Detalla que recorreran la sanció perquè no comparteixen gens la sanció que se'ls ha imposat.
Argelaguer és el segon municipi de la Garrotxa que des de Ràdio Olot i Olot Televisió us donem a conèixer que ha rebut una sanció per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. Com ja us explicàvem la setmana passada, Maià de Montcal va rebre una sanció de més de 5.000 euros per, segons l'ACA, incomplir amb el consum d'aigua per habitant en fase d'excepcionalitat per la sequera. Ara ha estat Argelaguer, que ha rebut una multa de 2.800 euros per superar els 120 litres de consum per habitant. Segons les darreres xifres de novembre del 2023, Argelaguer va registrar un consum de 422 litres per habitant, unes dades que agrupen el consum domèstic i l'industrial, fet que no agrada gens a l'Ajuntament del municipi. El seu alcalde és Guillem Ballaz, que ha confirmat la sanció rebuda en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Hi ha dues parts, una part, diguem-ne, per l'excés de consum aquest teòric, que ja, o sigui, ells mateixos reconeixen que no incomplim, però administrativament, sobre el paper, com que tot consta com a domèstic, sí que incomplim. Llavors, hi ha una part que és de 2.800 euros de primera sanció i després hi ha una segona part que és de 800 euros per malmetre els aqüífers, que tampoc no és just perquè és que no estem incomplint.
Ballaz es mostra crític amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Diu que no són uns números reals i que recorreran una sanció que qualifica de desproporcionada. L'alcalde d'Argelaguer també reclama ajuda per part de la Generalitat en aquests aspectes cap als municipis més petits.
Tenim la sensació que primera la Generalitat en aquest sentit no ens ajuda com a poble. Segona, que es fan les normes des de grans ciutats que consumeixen, no, la carn de les granges que es fa en els pobles, no, o consumeixen els productes que generen fora de les ciutats, però en canvi el consum d'aigua de fer, no, de generar tot aquest menjar o de generar tots aquests béns, el consum s'imputa en els municipis petits, no? I que això no és just.
Argelaguer és el segon municipi de la Garrotxa sancionat per l'ACA i que recorrerà la sanció. Insten que el consum domèstic i l'industrial vagi per separat per tal de complir amb els números que marca la mateixa Agència Catalana de l'Aigua.
A Sant Joan de les Abadesses també aborden el tema del sanejament i ho fan amb la millora del col·lector d'aigües. És només una de les millores que farà el consistori, que ha centrat els seus esforços a la zona de la Vila Vella. Informa Guido Sant Jarote.
Sant Joan de les Abadesses ha començat l'any amb diverses millores en diferents punts del municipi. Les actuacions més importants són a la Vila Vella, on s'estan remodelant alguns carrers per renovar-hi els serveis i pavimentar-los de nou. D'altra banda, s'està canviant el col·lector del carrer Taga, al barri de l'estació, perquè a causa de la seva antiguitat causava problemes als veïns i veïnes de la zona. Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Teníem un col·lector molt antic, encara de Totxana, que tenia moltes pèrdues, per tant teníem veïns per sota d'aquest carrer que patien filtracions, humitats. Nosaltres entenem, bàsicament degut al mal estat d'aquest col·lector, el que farem és posar-lo nou i també aprofitarem doncs, també per passar aigua i per millorar algun dels serveis, sobretot municipal. Sí que és veritat que quedarà una segona fase, que seria el que seria millorar el paviment.
Aquesta segona fase, però, està prevista per més endavant, perquè suposaria un cost extra de 30.000 euros i primer es vol actuar en allò més urgent i que perjudica els veïns. Un cop s'hagi canviat el col·lector del carrer Taga, la següent actuació serà a les escales del carrer Ferrocarril, que ja estan força malmeses i s'han de renovar. Les obres en ambdós carrers ascendeixen als 60.000 euros.
La millora de les escales que ens porta al carrer Ferrocarril, unes escales que molts anys també s'han anat deteriorant, que estaven fetes amb uns travessers que també s'han anat podrint i que realment li calen una millora perquè són moltes les persones que utilitzen aquestes escales per arribar al carrer Ferrocarril.
L'alcalde Sant Joaní també ha anunciat que durant el 2024 arribaran les esperades millores en l'enllumenat del parc de l'estació, concretament a la zona de la Ruta del Ferro, una actuació llargament reivindicada.
I no ens movem de Sant Joan de les Abadesses perquè s'engega un nou servei. Aquesta setmana ha entrat en funcionament un nou servei de transport públic a demanda. Es tracta del servei de bus que unirà Ogassa amb Sant Joan de les Abadesses i Ripoll.
Els usuaris disposaran de 3 serveis diaris en cada sentit i per utilitzar-lo hauran de fer una reserva amb 15 minuts d'antelació com a molt.
Des d'aquesta setmana Ogassa torna a disposar de transport públic per desplaçar-se del poble fins a altres municipis més grans de la comarca. Es tracta d'un servei a demanda que prestaran els busos de Teissa. Es vol aconseguir que els veïns que ja no puguin conduir o no tinguin transport privat no hagin de dependre de tercers per desplaçar-se. Parla Amadeu Rosell, president del Consell Comarcal del Ripollès.
Aquest projecte que té un cost d'uns 43.000 euros i que nosaltres pensem que són molt ben utilitzats, per això que us deia abans, per poder comunicar, per poder arribar en aquests pobles petits que tenim a la comarca i que són una de les grans mancances que teníem.
L'alcalde d'Ogassa afirma que al municipi no hi havia una gran demanda per part dels veïns per instaurar aquest servei, però que amb la seva posada en marxa les peticions arribaran. Albert Solà és l'alcalde d'Ogassa.
Els pobles petits tenim moltes mancances, seria tema farmàcies, el CAP, si has d'anar al banc. Tots aquests serveis hi ha molta gent gran que ja no té vehicle propi i és una manera de facilitar que puguin anar als altres municipis a obtenir aquests serveis. I d'una altra manera era també per donar una línia de la gent que vol fer turisme i ens vol visitar aquí el poble d'Ogassa que tingui una manera per arribar-hi sostenible.
Diàriament hi haurà 3 sortides d'Ogassa. Les reserves s'hauran d'efectuar des de l'aplicació mòbil Nemi o trucant a la centraleta de Teissa.
I el Consell Comarcal del Ripollès podrà actuar a partir d'ara de forma directa per reforçar el transport públic i en ocasions puntuals.
L'ENS ha rebut l'encàrrec per part del Departament de Territori que ha de permetre millorar serveis com el bus nocturn de les festes o l'escolar. Precisament el ple va debatre sobre el transport escolar i les seves limitacions.
Jordi Altesa.
El ple del Consell Comarcal ha acceptat l'encàrrec del Departament de Territori relacionat amb la millora de la mobilitat i el transport públic al Ripollès, un mecanisme que ha de servir per reforçar el transport escolar en moments concrets o també pel servei d'anem de festa en bus o el clic.cat, un encàrrec valorat en 230.000 euros. El govern comarcal assegura que així es pot millorar la mobilitat en transport públic al Ripollès. Ho explica Amadeu Rossell, president.
És una comarca gran, és una comarca dispersa i llavors doncs, poder adequar doncs, que la gent tingui oportunitats de moure's doncs, a vegades doncs, són per coses doncs, més diguéssim, dels nanos doncs, per anar a la piscina, més lúdiques o més escolars, però també doncs, hi ha coses doncs, de gent doncs, que està allunyada de les poblacions importants, ha d'anar al metge, ha d'anar a Can de Bano, aleshores poder donar suport en aquests pobles petits per fomentar també l'arrelament, que la gent doncs, pugui viure en aquests pobles amb una comoditat i amb una tranquil·litat de que quan necessita un servei d'anar a una farmàcia o el que sigui doncs pugui tenir un transport per poder anar i no dependre d'altra gent, doncs pensem que és molt important. Per tant, una mica anava per aquí.
Una part important del ple s'ha centrat en les facilitats entorn del transport escolar, tot plegat per una família que necessitaria fer ús de 2 línies del bus, un element que no està contemplat legalment. El Consell sí que admet que hi va haver un error concret en aquesta família en adjudicar-li la gratuïtat per una escola que no era la de referència que li havia pertocat. Recorden des del Consell que la gratuïtat és només per anar del lloc de residència al centre escolar ofert.
Sant Ferriol és cada vegada més atractiu per viure-hi. Ha crescut l'interès per reformar masies abandonades que en molts casos estan en runes. L'alcalde diu que el municipi està molt ben situat i que amb la millora d'aquestes cases hi hauria habitatge suficient, Aniel.
El problema de l'habitatge cada vegada és més recurrent a tots els pobles de Catalunya, en especial a micropobles que tenen moltes dificultats per a poder-ne oferir. A Sant Ferriol, per exemple, tenen la gran quantitat d'habitatges ocupats, però el seu alcalde, Albert Fàbregas, mostra optimista, ja que han notat un cert moviment pel que fa a la reforma i reconstrucció de masies al municipi.
És una zona doncs, bueno, que hi ha bon clima, estan aïllats, però en pocs minuts o en poca estona doncs, tenen molts de serveis, hi ha a la costa a prop, hi ha la muntanya, i ens hem trobat que hi ha masies que ja estaven en runes, que quedaven quatre pedres, que estaven pels cims de les muntanyes, doncs que en pocs anys hi ha molt de moviment, no? de demanda d'aquestes finques que s'estan venent i amb ganes doncs, de rehabilitar-les, restaurar-les, i això bueno, doncs és molt bo pel municipi perquè ens donaran vida. No?
Com tots els pobles petits de la Garrotxa, Sant Ferriol ha anat evolucionant. Durant aquest 2023 s'ha construït un nou centre cívic per intentar que sigui un punt de reunió entre els veïns i volen ampliar també el nucli de Fares. Ara, amb el 2024 ja començat, volen destinar una part dels pressupostos a la xarxa de camins, un tema que, segons l'alcalde, és fonamental pel poble.
Evidentment hi ha un tema bàsic a Sant Ferriol, que són els camins, la xarxa de camins, de tan sols mantenir-los, que en tenim 100 i pico de quilòmetres, i a més tots porten alguna casa, algun habitatge, doncs això és una cosa, jo crec, que perpètua, no? Sant Ferriol, d'anar als pressupostos, és una partida bàsica. Part de manteniment, part d'inversió.
A més, un dels projectes que també volen tirar endavant des del consistori és la creació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un pla que encara no ha existit al municipi.
No deixem l'habitatge. L'Ajuntament d'Olot espera rebre aquest mes de gener el vistiplau d'Urbanisme i de la Generalitat per modificar el planejament i executar la nova promoció d'habitatges al barri de Sant Cristòfor. És un dels objectius de la Regidoria d'Urbanisme per aquest 2024. També hi destaca el desenvolupament de la zona del Serrat, al barri del Morrot, on s'hi volen fer 320 habitatges nous.
Aquest mateix mes de gener hauria de desencallar un dels entrebancs que fins ara hi havia per poder construir la nova promoció d'habitatges al barri de Sant Cristòfor d'Olot. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot.
La modificació de planejament que es va haver de fer per poder fer aquesta promoció d'habitatge, que la farem conjuntament l'Incasol i l'Ajuntament d'Olot, des d'un punt de vista urbanístic, això a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona aprovarà aquest mes de gener aquesta modificació de planejament. Després caldrà el vistiplau de la Generalitat, però és un pur tràmit. La qual cosa ja ha desencallat des d'un punt de vista urbanístic aquesta promoció d'habitatge d'aproximadament 90 habitatges.
Segons Güell, aquesta promoció d'habitatges ha de ser una realitat abans de finalitzar el mandat, el 2027, amb tota l'urbanització i zones verdes completades. Un altre dels objectius pel que fa a l'habitatge que té l'Ajuntament d'Olot per aquest 2024 és avançar en el desenvolupament de la zona del Serrat, al barri del Morrot.
On aproximadament està planejat per a uns 320 habitatges, dels quals la cosa important és que el 50% seran d'habitatge protegit, per tant de preu de lloguer o de venda, que estarà taxat per la Generalitat de Catalunya. Per tant, això a llarg termini sí que ens donarà, diguem, un respir, no? pel que fa doncs l'accés a l'habitatge.
Pel que fa al nucli antic, el consistori Olotí seguirà apostant per la rehabilitació d'illes completes d'habitatge i no habitatges de manera individual. Asseguren que d'aquesta manera es poden distribuir costos entre propietaris i tenir un projecte arquitectònic de qualitat.
I anem a les Planes d'Hostoles, perquè l'Ajuntament dedicarà bona part de les subvencions que rebi aquest any a eixugar el deute.
Actualment el consistori té un dèficit de més d'un milió d'euros, fet que limita els projectes que es podran desenvolupar en el municipi. Segons el seu alcalde, Marc Puig, cal ser realista i dedicar els esforços a millorar el dia a dia dels planencs i planenques.
Informa Pere Ubach.
L'Ajuntament de les Planes té un pressupost aprovat de 2.277.000 euros. Segons el seu alcalde, Marc Puig, és un pressupost molt realista que està pensat per satisfer les demandes del dia a dia dels veïns alhora que es fan petites actuacions pel municipi. Tot això, però, sense fer grans inversions. El cert és que l'Ajuntament arrossega un deute de més d'1.100.000 euros que té a l'equip de govern lligat de mans, i per tant Puig assegura que hauran d'economitzar els fons propis i les possibles subvencions que se'ls hi concedeixin aquest any.
Sabem que vindran ingressos de Diputació, també sabem que vindran ingressos de l'Estat extras, i segurament aniran tots, pràcticament tots, a pagar i a reduir endeutament.
Un problema que ha de resoldre urgentment l'Ajuntament de les Planes són les fuites d'aigua que pateix el municipi, fet que, segons l'alcalde, explica que el poble superi els consums màxims fixats pel decret de la sequera. Tot i això, Puig assegura que aquest projecte està condicionat a una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua.
La inversió més gran que preveiem poder fer al llarg d'aquest 2004 és aquesta actuació de l'aigua, sempre i quan l'ACA ens doni aquesta subvenció. Si no, seran actuacions petites del dia a dia, de millorar l'enjardinament, de millorar algun carrer, però sempre seran actuacions, ja et dic, que aniran vinculades amb subvencions, perquè com a fons...
La resta de projectes que vulgui desenvolupar l'Ajuntament de les Planes al llarg d'aquest 2024 hauran de ser estudiats minuciosament o esperar a ser subvencionats, ja que Puig diu que ara per ara la prioritat és equilibrar la balança de pagaments.
Anem als esports. Un jugador del Maia agredeix l'àrbitre en un partit de quarta catalana. L'incident va passar aquest cap de setmana en el duel contra el segon equip de les Preses i els fets ja han sigut denunciats als Mossos d'Esquadra.
Un futbolista del Maia va cometre una falta que el col·legiat va sancionar amb targeta groga. Una amonestació que el jugador local no va acceptar i li va demanar que la retirés. Davant la insistent negativa del futbolista, l'àrbitre li va ensenyar la segona targeta groga i, per tant, la vermella. El jugador del Maia va reaccionar donant dos cops de cap a l'àrbitre, una agressió que el va deixar estabornit a terra. L'entrenador del Maia, expulsat a la grada, també va intervenir, va entrar al terreny de joc i va intentar aixecar l'àrbitre del terra. Després d'uns minuts, el col·legiat va decidir suspendre l'enfrontament quan només s'havia jugat una mitja hora de joc. El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, lamentava fa unes setmanes de la banqueta d'Olot Televisió que el màxim de partits que li poden caure a un jugador com aquest és de 25 partits.
Totes les sancions venen donades per una reglamentació que la marca la Federació, juntament amb el Consell Català de l'Esport. Nosaltres no ens podem treure de la màniga una sanció. Et poso un exemple molt fàcil. Aquesta setmana passada, un àrbitre menor, 16 anys, va un jugador d'un club, permeten que no digui el club, és fàcil veure-ho, sí, i li fot un cop de cap a l'àrbitre, i l'estaborneix. L'àrbitre se'n va amb la policia, fa una denúncia, se'n va al metge, fa un part mèdic. Saps quan és el màxim que li podem posar a aquest jugador? Per reglamentació, 25 partits. Clar, jo, aquest senyor, per mi, no podria jugar mai més a futbol.
El cas, doncs, està en mans dels Mossos d'Esquadra, que ara, doncs, faran les seves pròpies investigacions. Uns instants per la publicitat i a la tornada recapitulem continguts. Esteu escoltant els 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbal Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
El mes de gener porta les rebaixes amb més estil a preus màgics a Mima Gallery. Vine a visitar-nos i aprofita els nostres millors descomptes de fins al 60% i gaudeix del millor en sofàs, descans i decoració, amb entrega immediata. Desperta! Les unitats són limitades.
Últims estocs de Mima Gallery per tots els que esteu pensant en renovar el vostre espai. No espereu més i aprofiteu els últims descomptes de l'any fins al 40%. A Mima Gallery liquidem estocs en sofàs, descans i decoració, només fins a final de mes. Més info a mima.net.
Mima el teu espai.
Si ets diabètic, hipertens, major de 50 anys, fumador o tens antecedents familiars de ceguesa, has de saber que hi ha malalties silencioses que poden portar a la pèrdua de la visió si no són detectades a temps. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual, revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sans.
Toca el producte. Emporta-te'l. Deixa't assessorar pel personal de confiança. El tracte, la proximitat. Així són les rebaixes a les botigues d'Olot. Aquí saps el que compres. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al Passeig de Barcelona, 12.
Bon dia, bona hora. Són 8:45 del matí.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Si ara mateix heu connectat la ràdio, heu de saber que l'ACA ha multat l'Ajuntament d'Argelaguer amb 2.800 euros per excés de consum d'aigua per habitant. També ha rebut una multa de 800 euros per malbaratament dels aqüífers.
Ho ha explicat l'alcalde del municipi, Guillem Vallès, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Critica durament el criteri que segueix l'Agència Catalana de l'Aigua, ja que no separa el gran consum que genera la indústria al poble respecte al domèstic.
Tenim la sensació que primera la Generalitat en aquest sentit no ens ajuda com a poble. Segona, que es fan les normes des de grans ciutats que consumeixen, no, la carn de les granges que es fa en els pobles, no, o consumeixen els productes que generen fora de les ciutats, però en canvi el consum d'aigua de fer, no, de generar tot aquest menjar o de generar tots aquests béns, el consum s'imputa en els municipis petits. No?
A Sant Joan de les Abadesses també aborden el tema del sanejament amb un nou col·lector. És una de les actuacions que impulsa el consistori especialment a la zona de la Vila Vella i també al barri de l'estació. En Ramon Roquer és l'alcalde.
Teníem un col·lector molt antic encara de Totxana que tenia moltes pèrdues, però teníem veïns per sota d'aquest carrer que patien filtracions, humitats. Nosaltres entenem, bàsicament degut al mal estat d'aquest col·lector, el que farem és posar-lo nou i també aprofitarem, doncs, també per passar aigua i per millorar algun dels serveis, sobretot municipals. Sí que és veritat que quedarà una segona fase, que seria que seria millorar el paviment.
Un altre dels municipis que també té pèrdues d'aigua és les Planes d'Hostoles. L'Ajuntament ha dit que intentaran millorar-ho sempre i quan la que els ajudi.
La inversió més gran que preveiem poder fer al llarg d'aquest 2004 és aquesta actuació de l'aigua, sempre i quan l'ACA ens doni aquesta subvenció. Si no, seran actuacions petites del dia a dia, de millorar l'enjardinament, de millorar algun carrer, però sempre seran actuacions, ja et dic, que aniran vinculades amb subvencions, perquè com a fons...
Nou servei de transport públic a demanda al Ripollès. Es tracta del que unirà Ogassa amb Sant Joan de les Abadesses i Ripoll.
Els usuaris disposaran de 3 serveis diaris en cada sentit i per utilitzar-lo hauran de fer una reserva amb 15 minuts d'antelació.
L'alcalde d'Ogassa és l'Albert Solà.
Els petits tenim moltes mancances, seria tema farmàcies, el CAP, si has d'anar al banc. Tots aquests serveis ja no té gent gran que ja no té vehicle propi i és una manera de facilitar que puguin anar als altres municipis a obtenir aquests serveis. I d'una altra manera era també per donar una línia de la gent que vol fer turisme i ens vol visitar aquest poble d'Ogassa que tingui una manera per arribar-hi sostenible.
El Consell Comarcal del Ripollès, per cert, podrà actuar de forma directa per reforçar el transport públic en ocasions puntuals.
L'ENS ha rebut l'encàrrec per part del Departament de Territori que ha de permetre millorar serveis com el bus nocturn de les festes o l'escolar. Precisament, el ple va debatre sobre el transport escolar i les seves limitacions.
Amadeu Rossell és el president de l'ENS.
És una comarca gran, és una comarca dispersa i llavors doncs, poder adequar, doncs, que la gent tingui oportunitats de moure's, doncs, a vegades doncs, són per coses doncs, més diguéssim, dels nanos doncs, per anar a la piscina, més lúdiques o més escolars, però també doncs, hi ha coses doncs, de gent doncs, que està allunyada de les poblacions importants, ha d'anar al metge, ha d'anar a Can de Bano, aleshores poder donar suport en aquests pobles petits per fomentar també l'arrelament, que la gent doncs, pugui viure en aquests pobles amb una comoditat i amb una tranquil·litat de que quan necessitem necessita un servei, d'anar a una farmàcia, algú que sigui, doncs pugui tenir un transport per poder anar i no dependre d'altra gent, doncs pensem que és molt important.
Sant Ferriol és cada vegada més atractiu per viure. Ha crescut l'interès per reformar masies abandonades i en molts casos aquestes cases estan en runes. Davant d'això, l'alcalde diu que el municipi està molt ben situat i que si s'arreglen aquestes cases, la qüestió de l'habitatge està solucionada. Escoltem l'Albert Fàbrega.
És una zona doncs, bueno, que hi ha bon clima, estan aïllats però en pocs minuts, en poca estona doncs, tenen molts serveis, hi ha a la costa a prop, hi ha la muntanya i ens hem trobat que hi ha masies que ja estaven en runes, que quedaven quatre pedres, que estaven pels cims de les muntanyes, doncs que en pocs anys hi ha molt de moviment, no?, de demanda d'aquestes finques que s'estan venent i amb ganes de rehabilitar-les, restaurar-les. I això, bueno, doncs és molt bo pel municipi perquè ens donaran vida, no?
L'Ajuntament d'Olot espera rebre aquest mes de gener el vistiplau d'Urbanisme i de la Generalitat per modificar el planejament i executar la nova promoció d'habitatges del barri de Sant Cristòfor.
És un dels objectius de la regidoria d'Urbanisme per aquest 2024. També destaca el desenvolupament de la zona del Serrat, al barri del Morrot, on s'hi volen fer 320 habitatges.
Jordi Güell és el titular d'Urbanisme.
La modificació de planejament que es va haver de fer per poder fer aquesta promoció d'habitatge, que la farem conjuntament l'Incasol i l'Ajuntament d'Olot, des d'un punt de vista urbanístic. Això a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona aprovarà aquest mes de gener aquesta modificació de planejament. Després caldrà el vistiplau de la Generalitat, però és un pur tràmit. La qual cosa ja ha desencallat des d'un punt de vista urbanístic aquesta promoció d'habitatge d'aproximadament 90 habitatges.
Ripoll tanca la sala Udal Grells. Ara sabrem per què. L'Ajuntament al·lega motius de seguretat i no sap ara mateix quan la tornarà a obrir. Per cert, tres acusats s'enfronten a penes de fins a 12 anys de presó per assaltar un prostíbul a Olot la matinada del 26 de gener del 22 i intentar violar una dona.
El judici s'havia de fer aquest dimecres a la secció quarta de l'Audiència de Girona, però s'ha suspès per incompareixença de la víctima i perquè la Fiscalia vol que declari de manera presencial.
Perquè ningú pugui dir que els periodistes del futur no estan compromesos. Aquí tenim un exemple. La Mariona Montserrat i Comelles és una acabada de graduar de periodisme, és veïna d'Olot i ha fet un treball sobre com actuar el suïcidi a les presons, com tractar aquesta qüestió a les presons. La Xarxa Catalana d'Universitats Saludables i el Departament de Salut l'ha reconeguda per al seu treball de final de grau, que ha consistit en l'elaboració d'un vídeo que actualment serveix d'eina com també per als presos i pels professionals que treballen a la presó de Quatre Camins. El tema és molt interessant i d'un treball de final de grau s'ha convertit en una eina absolutament necessària per als professionals. També anirem a l'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas, que supera totes les expectatives.
El centre té 18 alumnes matriculats i la llista d'espera supera les 50 persones. A més, després que l'escola hagi signat un conveni amb l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, els alumnes, en acabar el curs, rebran una titulació oficial que podria convalidar crèdits universitaris.
Un jugador del Maia agraeix l'àrbitre en un partit de quarta catalana. L'incident va passar aquest cap de setmana passat en el duel contra el segon equip de les Preses.
I, de fet, els fets ja han sigut denunciats als Mossos d'Esquadra.
Paral·lelament, Jordi Bonet, el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, es queixa de poca seriositat a l'hora d'aplicar sancions en aquests casos.
Totes les sancions venen donades per una reglamentació que la marca la Federació, juntament amb el Consell Català de l'Esport, perquè nosaltres no ens podem treure de la màniga una sanció. Et poso un exemple molt fàcil. Aquesta setmana passada, un àrbitre menor, 16 anys, va un jugador d'un club, permeten que no digui el club, és fàcil veure-ho,
sí,
i li fot un cop de cap a l'àrbitre, i l'estaborneix. L'àrbitre se'n va amb la policia, fa una denúncia, se'n va al metge, fa un part mèdic. Saps quan és el màxim que li podem posar a aquest jugador? Per reglamentació, 25 partits. Clar, jo, aquest senyor, per mi, no podria jugar mai més a futbol.
L'europeu femení d'hoquei patins celebrat aquest desembre a Olot genera un impacte econòmic de més de 200.000 euros a la ciutat.
Són dades de la Real Federació Espanyola de Patinatge, que ha destacat els 5.000 assistents que va reunir l'esdeveniment.
I l'hoquei Olot tanca la primera volta amb el Lleu.
Aquest dissabte els olotins volen sumar una victòria que els podria allunyar més del descens.
També anirem a Vall de Núria, perquè organitza aquest dissabte una de les activitats més esperades de l'estació ripollesa, és la Nit del Papu,
on els esquiadors i esquiadores podran gaudir d'algunes pistes durant el vespre, una activitat especial que acaba amb l'habitual baixada de torxes.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Discreció de Junts i PSOE després de trobar-se l'endemà de presentar les esmenes a l'amnistia.
La trobada s'ha fet a les dependències del PSOE al Congrés i segons totes dues parts està en una reunió de treball.
Mentrestant, els lletrats del Congrés dubten ara de la constitucionalitat de la llei d'amnistia,
demanant que els delictes de terrorisme quedin fora del redactat final de la norma.
En el marc de l'operació Catalunya, Trapero denunciarà que el van voler implicar en un cas de tràfic de drogues.
Nous documents mostren com la trama va intentar atribuir assumptes delictius a Trapero, Carles Puigdemont, Xavier Trias, Artur Mas i la seva esposa, entre d'altres.
Alves alega ara que anava begut quan falten 20 dies per al judici per violació.
El futbolista ha donat la seva cinquena versió diferent, que afegeix un element nou a les quatre anteriors davant la justícia.
Atenció, mata la seva doble per fingir la seva pròpia morta. El cas arriba a judici a Alemanya.
L'objectiu de la dona era amagar-se i començar una nova vida, però la policia la va detenir 24 hores després en una pizzeria.
L'activista abortista Vanessa Mendoza, absolta de difamar les institucions andorranes.
La llibertat d'expressió ha guanyat, ha dit Mendoza, que ha fet una crida a impulsar la defensa dels drets socials, sobretot de gènere i infància.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I aquest matí la notícia són les altes temperatures que tenim en general a les nostres comarques.
Doncs sí, perquè no tenim cap valor negatiu. Ens llevem amb 0 graus a Vall de Núria, 5 graus a Das, a Ribes de Freser i a Molló, 7 a Ripoll, 8 graus a Camprodon, 11 graus a Figueres i a Santa Pau, 12 a Olot, Vic i Roses, 14 graus a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 15 a Castellfollit de la Roca, 16 graus a Mieres i 17 a Banyoles, Anglès i Girona.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquesta setmana ja vam anunciar dilluns que faria un dia de cada, un dia de núvols i plogims, un dia de sol. Avui toca sol, ahir va plovisquejar poquet, cap a Osona, Garrotxa, 1 litre, 2 litres per metre quadrat, just mullar el terra, 4-5 litres a la Cerdanya, i ni gota cap a la Costa Brava i l'Empordà. Doncs bé, situació que avui vindrà marcada pel sol i aquesta temperatura alta, amb vent de sud-oest, amb estones de ponent. Hem tingut una matinada suau, no ha fet gens de fred, no ha glaçat enlloc, ni tan sols a les valls del Pirineu. Per exemple, Puigcerdà ha tingut una mínima de 5 graus positius, 6 a Gombrèn, 9 a Olost, al Lluçanès, 10 a Olot. Aquestes són les més fredes, que són altíssimes, evidentment molt positives. Però és que hi ha hagut mínimes de 16 graus a Girona, de 17 graus a Calonge, i de matinada hi ha hagut un moment en què la temperatura ha pujat a 18,5 a la Bisbal d'Empordà. Bé, amb aquest sol i aquest vent de ponent, que arriba a superar en punts de la Selva, la Garrotxa, la zona de Bracons, els 80-90 km per hora, doncs la temperatura es pot disparar avui cap als 20-22 graus cap a la costa i prelitoral, i entre 15 i 18 a totes les comarques interiors. Per tant, un dia anormalment primaveral. Bé, canvia el temps aquest divendres. Dia marcat pels núvols. Cap a migdia pot començar a plovisquejar. Ens arriba una borrasca, preferentment passat al migdia, tarda i vespre. Però també cap a les 7-8 del vespre ja s'acabaria la pluja. Pluja, plogims, d'anar fent. Una bona notícia a l'interior. Aquí poden recollir més de 5 litres o 10 per metre quadrat, Osona, Lluçanès, també cap a la Selva, Montseny, i destaquem que cap a la Costa Brava, i especialment l'Alt Empordà i Cap de Creus, molt poca pluja, 4 gotes o just mullar el terra. També preveiem al voltant de 5-8 litres per metre quadrat, a veure si cauen per aquí la Garrotxa, i puntualment el Ripollès i la Cerdanya entre 10 i 20 litres per metre quadrat. Començarà a baixar la temperatura ràpidament a la tarda, i la cota de neu, que inicialment estarà a 1.800 metres, baixarà cap als 1.000 metres i fins i tot al vespre cap als 700 metres, però ja després s'acabaria aquesta pluja i aquesta neu. I, per tant, el fred serà viu demà al vespre, no pas gaire al matí. Dissabte, diumenge, amb sol, fred matiner dissabte, amb glaçades a l'interior, però diumenge comença a pujar la temperatura i l'ambient primaveral ens acompanyarà amb més de 23-24 graus de dilluns a dimecres 20.
Peixos is ma dum durum durum. Peixos is ma dum durum durum. Peixos is ma dum durum durum. Qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma! 5 minuts més!
Aquest cap de setmana a Santa Pau es celebra la Fira del Fesol. Dissabte, acte gastronòmic i musical al Centre Cívic a partir de 8:45 del vespre amb degustació de diferents plats. Diumenge, vine i passeja't per la fira i gaudeix, a partir de les 12 del migdia, de la música del grup folclòric menorquí Aires d'Esbarranc, dels productes artesans, de la fesolada amb degustació de diferents plats elaborats amb fesols i, a partir de 1 del migdia, del lliurament del Fesol d'Or d'aquest any. Aquest cap de setmana no pots perdre una cosa tan nostra com la Fira del Fesol de Santa Pau. Més info a santapau.cat.
I avui, aquí als 5 minuts més, ens preguntem com serà aquesta Fira del Fesol de Santa Pau en una temporada en què no hi ha hagut collita de fesols.
Avui esmorzem amb...
Avui esmorzem amb el Lluís Sunyer. És el president de la DOP, de la Protecció amb Denominació d'Origen del Fesol de Santa Pau.
Amb el suport de Tuiti.
Què tal, Lluís? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i per esmorzar amb nosaltres. Avui no sé si podrem esmorzar fesols.
Bueno, si convingués també, però és que aquest any en tenim molt pocs i els hem guardat gairebé tots expressament per la fira. Ja ho vàrem dir de bon principi, de la collita, que aquest any no en trauríem d'envasat en sec, que només en serviríem unes miques als restaurants més propers i en traurem algun així en format de cuit perquè sempre fa més resistència.
Lluís, explica'ns una mica, per aquelles persones que no hagin seguit l'actualitat del fesol aquestes últimes setmanes, hem tancat una molt mala temporada, no?
Sí, el fesol, com molts altres conreus, no s'ha escapat de les altes temperatures d'aquest estiu i de la sequera tan severa que hem patit. I, bueno, la producció ha estat mínima i bueno, ja portem, per desgràcia, 2 anys amb poca producció. Esperem que el 2025 la collita sigui millor i poder gaudir més d'aquest producte tan nostre, perquè aquest any la producció ha estat sota mínims.
Com està el sector? Perquè ja ha anat encadenant algunes temporades en què les coses no han anat com s'esperaven.
Bueno, el sector del fesols en concret, bueno, la gent encara està animada en tornar a plantar, per sort, i no perd les esperances de que puguin venir anys millors, i bueno, aquest any ja ho tenim assumit, el sector primari, que ja depenent tant de la climatologia, doncs que hi ha anys, i en aquest conreu que és en secà encara més, hi ha anys que les produccions són molt baixes, i aquest any n'ha sigut un. Bueno, ja ens ho havien dit els avis, que a vegades de cada 9-10 anys n'hi ha un de dolent, i llavors en tornen a venir de bons. És clar, el comportament de la climatologia és cíclica i ja sabem que el clima mediterrani doncs ens dona aquestes sorpreses de tant en tant.
De fet, aquest canvi de temps que estem experimentant al llarg d'aquests últims anys, què afecta més, la qualitat o la quantitat de producte?
No, més que tot la quantitat. La planta, al tenir excés de temperatura, doncs la flor moltes vegades es deshidrata, no fecunda i llavors no hi ha producció. Sobretot això, si hi ha excés de temperatura en el moment de la floració. Això ja sabem que és un perill que sempre cada any correm i, bueno, si se'n sopega que és així, doncs la collita se'n va en orris. I, bueno, hem d'anar-ho provant, ja fem plantacions una mica escalonades, són molt repartides a les terres volcàniques, molt repartides, que a vegades en un lloc puja més la temperatura que en un altre, o la floració es fa en diferents dates i llavors sempre tens més... No te les jugues tant a una sola carta, tens més possibilitats de que un camp o altre se't supegui la florida.
Què necessita el fesol per créixer fort?
Bueno, no necessita pas molta aigua, encara que sigui ensecant, no necessita molta aigua. La terra volcànica ja té la capacitat de retenir també molt la humitat, i, bueno, sobretot sol i un temps més abans eixut, però que no hi hagi excés de temperatura. Alguna ruixada de tant en tant i sol. I, bueno, i està ben cuidat, això sí, que les males herbes, que no apareixin. Ara tenim un altre problema afegit, que és el tema del cabirol, que n'hi ha una sobrepoblació i el cabirol li agrada molt el fesol, és un llaminer, llaminer dels fesols. I, bueno, hem d'anar lluitant per un problema afegit que se'ns hi ha, bueno, que se'ns ha sumat.
Per tant, Lluís, aquest dia sec que tenim avui, amb aquestes ventades, és favorable, no?
Bueno, ara sí, ara ja està collit per això el fesol, ara ja el tenim, el poc que tenim ja el tenim guardat, però sobretot les temperatures de juliol i agost és el que poden afectar, les altes temperatures de juliol i agost. Se sol plantar pel mes de juny i bueno, i llavors fas alguna plantació més tardana també, durant a finals de juny o primers de juliol, per anar tinguem més possibilitats d'ensopegar la florida, el que dèiem abans, i bueno, i llavors, des de començaments de setembre fins a finals de novembre, anar-lo recollint.
Lluís, s'estan prenent mesures amb el tema dels cabirols, ara que ho comentes?
Sí, s'han provat repel·lents, però no han pas acabat de funcionar. L'única manera, l'única solució és la caça i baixar la població. Sí que s'han fet esperes nocturnes als camps dels fesols i que ens han ajudat els caçadors en aquest sentit, i ens han ajudat molt, que és el mètode més efectiu, és intentar eliminar l'animal que està viciat anar amb un camp. Els que estan al mig del bosc i no van als camps, cap problema, ja estan bé al bosc, però ostres, el que és llaminer i ha provat els fesols, aquest ja no li treus pas a l'acostum.
Lluís, com serà aquest cap de setmana? Com preveieu aquesta fira del fesol de Santa Pau? Què hi portareu de producte?
Bueno, tenim 11 restaurants que ens porten diferents plats elaborats amb fesols. Llavors tenim dos productes convidats, un que és la cooperativa La Vegada, que cada any ens porta els seus iogurts de diferent manera per poder-los degustar una mica tots. I aquest any també tenim els de Menorca, que ens portaran doncs, els seus formatges i la seva sobrassada, que, bueno, que és un producte molt típic d'allà. I intentarem entre tots donar a degustar aquests productes a la gent que ens vingui a veure. Sembla ser que farà bon temps, segons acabeu de dir vosaltres, vosaltres amb el part meteorològic, que això amb actes d'aquests que se celebren a fora és molt important, que el temps ens hi acompanyi. I bueno, intentarem passar una bona diada i tothom que ens vulgui venir a veure, doncs que pugui disfrutar, que per això hem guardat aquests fesols per aquest dia, perquè la gent que ens vingui a veure el pugui degustar i el pugui disfrutar de cada any. Hem de dir que hi ha dos productors que han reservat tota la seva collita per aquesta diada.
Molt bé.
Perquè entre tots hem de fer pinya i almenys intentar que la gent pugui venir a disfrutar del fesol aquest dia, que és la festa del fesol.
Lluís Sunyer, president de l'Associació de Cultivadors de Fesol de Santa Pau, una abraçada, moltíssimes gràcies per atendre'ns, bon dia.
Vale, gràcies a vosaltres, bon dia.
Tuiting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Tuiting te'l configurem i te'l deixem a punt per fer-lo servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla... Tuiting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.
Ripoll tanca la sala Udal Grells. L'Ajuntament al·lega motius de seguretat i no sap quan la tornarà a obrir, Ueda.
La sala Udal Grells de Ripoll és un centre neuràlgic de l'activitat d'entitats socials i culturals del municipi. En la seva funció com a seu de l'espai familiar del Punt Òmnia i en general com a espai d'entitats, desenvolupa una tasca fonamental per l'associacionisme de la Vila Comtal, una activitat que de moment es veu trastocada amb l'anunci que ha fet l'Ajuntament a aquestes entitats, que es veuran obligades a marxar per les deficiències a nivell de seguretat que té l'edifici. Ho explica la batllessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
Hi havia un informe desfavorable per part de bombers, que no és garantida la seguretat en aquestes instal·lacions des de l'any 2000. Tot i això, doncs, s'hi han continuat fent actes reiteradament, posant fins i tot potser en risc, no?, la seguretat de les persones que han participat en aquestes diferents actuacions. Nosaltres no ens fem responsables d'aquesta inseguretat, volem resoldre el problema.
Els serveis tècnics de l'Ajuntament ja no volen signar permisos per fer activitats a la sala i això ha desembocat en l'actuació. A hores d'ara s'està elaborant un projecte per intervenir-hi i ignifugar remodelar el recinte i renovar el seu cablejat. De moment, però, no hi ha pressupost ni se sap quan costarà ni quan es podran començar els treballs.
No sabem de moment de quin import estem parlant ni de si podem o no accedir a algun tipus de subvenció, per tant, tampoc sabem si les obres es podran fer de manera imminent o si, pel contrari, doncs, haurem d'esperar a trobar aquest finançament.
Les entitats que hi desenvolupaven bona part de la seva activitat han estat traslladades a altres locals municipals, com el Fortí de l'Estrella o a les sales llogades als Salesians. Falta reubicar les entitats que a la sala del Graells només hi tenien material i l'utilitzaven com a magatzem.
Tres acusats s'enfronten a penes de fins a 12 anys de presó per assaltar un prostíbul a Olot la matinada del 26 de gener del 2022 i intentar violar una dona. El judici s'havia de fer aquest dimecres a la secció quarta de l'Audiència de Girona, però s'ha suspès per incompareixença de la víctima i perquè la Fiscalia vol que declari de manera presencial. El tribunal ha fixat nova data pel mes d'abril. L'hoquei Olot tanca la primera volta a Manlleu, Roger Isern.
L'hoquei Olot va començar el 2024 empatant contra el Cerdanyola, segon classificat del grup, remuntant un 0-2 inicial i fent gaudir a una Josep Jou que va tornar a veure un equip elèctric i fent un hoquei atractiu. Es van recuperar les sensacions, la confiança de jugadors importants com per exemple Marc Prat i sobretot es va tornar a sumar. Ara l'equip olotí vol gaudir d'una victòria i la buscarà aquest dissabte a la pista del Club Patí Manlleu per tancar la primera volta. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, creu que l'equip ja va mostrar que és capaç de competir contra tothom i alhora té marge de millora.
La sensació bona i positiva és que es pot competir amb qualsevol equip, així ho vam demostrar jugant contra el segon classificat, i per altra banda també, però és una part que em motiva i que m'agrada, que penso que tenim moltes coses a treballar i molts aspectes a millorar.
Pel que fa al rival dels olotins, el Club Patí Manlleu arriba al duel de dissabte gairebé en la mateixa situació a la classificació que l'hoquei Olot, un lloc per sota i amb un punt menys. Ràfols destaca que és un equip jove i que pot plantejar un partit amb pressió alta, tret característic dels manlleuencs quan juguen a la seva pista.
Un club amb una aposta per gent jove clara, que té un hoquei molt ràpid, físicament forts, moltes vegades a la seva pista et venen a buscar dalt i per tant doncs, serà un partit que ens exigirà al màxim.
Si no hi ha cap última hora, Miqui Ràfols haurà de fer convocatòria pel partit a terres osonenques, ja que tots els jugadors sèniors, més els joves en dinàmica de primer equip, estan disponibles. El Club Patí Manlleu Hoquei Olot, corresponent a l'última jornada de la primera volta del grup nord de l'Hoquei Lliga Plata, es disputarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda al Poliesportiu de Manlleu. Des de les 4, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Fins aquí els 5 minuts més d'avui. Demà hi tornarem, com sempre, a la mateixa hora amb tota l'actualitat de casa nostra. Demà ja mirant de reull el cap de setmana. Gaudiu del dia i d'aquestes altes temperatures que tenim de bon matí.